Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
I aquí ben preparades per entrenar la nostra creativitat una setmana més, com sempre, amb la nostra artista de capçalera, l'empordanesa Roser Martínez. Roser, benvinguda.
Hola, com estàs, Cristina?
Doncs mira, avui vull que em portis entre cotons.
Ai, doncs ho faré. Sí? Et portaré entre cotons i entre patates.
Home, fas unes coses molt rares. Avui m'has vinculat cotó amb patates i d'això farem creativitat avui. Com sempre, doncs, em sembla que fem programa de connexions.
Clar, és que toca activar el pensament lateral, eh?
Molt bé, recordem. Què és el pensament lateral?
Doncs veure més enllà, o sigui, trobar-hi més coses amb una cosa evident. I és el que farem.
Molt bé.
Mirarem més enllà el cotó i més enllà les patates.
I aquests exercicis que fem setmanalment o cada 15 dies, o bé, perquè les connexions les anem fent ara...
Sí? Anem alternant,
és sí, la paraula.
Anem alternant.
Doncs això està molt bé perquè realment ens exercita una altra part del cervell.
Totalment.
Vinga, doncs.
Ara la cosa és posar-ho en pràctica també, eh?
Sí.
Ara, una de les coses que a nosaltres ens agrada explicar també és que la creativitat no és una habilitat reservada només per artistes,
no,
que això és un
la
tema...
la tenim tots i totes.
Que jo encara l'escolto molt, eh?
Sí? Et passa, eh? Clar,
sí,
tu fas
sí,
tallers i coses d'aquestes,
clar,
Roser.
Encara és un concepte que està molt arraigat, però no. La creativitat és una manera d'entendre el món.
Per tant, tu t'hi trobes, eh? Persones que diuen, bé, jo és que no sent mai creatiu o creativa, no?
Constantment. Encara el dissabte vaig fer un taller i va venir una noia i el primer que em va dir, no sóc creativa, d'aquí 2 hores canviaràs d'opinió. I realment va canviar d'opinió.
Sí?
Sí, sí. No, perquè està molt... O sigui, hem de fer veure la creativitat més enllà de les habilitats manuals, no? Perquè sembla com que si no tens cap do per fer alguna cosa manual, digue-li pintar, digue-li cuinar, cosir, no? Fer el que sigui, és com que ja no ets creatiu. No.
No és veritat.
Creativitat és agilitat mental i tenir la capacitat de poder connectar idees, no? I generar coses noves.
I per això hem d'entrenar,
perquè com més entrenem, més en sabem.
Doncs cotó i patates.
Sí, cotó i patates. I el que farem és estirar un fil de cotó,
sí,
i a veure on ens porta, Cristina.
Bé, doncs...
Clar, la pregunta, ara jo pensava, i de què t'ha vingut això? No,
sí,
m'ho has preguntat.
No, avui no. Mira, és que clar, em despirotes aquí.
Doncs mira, no ja t'ho contesto. No m'ha vingut de res en concret. És perquè buscava una cosa que sigui contrastada amb l'altra. Uh-huh. I clar, el cotó ho he trobat com algú lleuger, suau, i la patata, doncs, algú terrós i contundent. No?
Sí.
I he pensat, doncs mira, què millor que una cosa tubeta amb una cosa més dura.
Els antagònics, no?
Això mateix. I entre les dues coses, és que explica farem gairebé la història de la humanitat.
Home,
entre
doncs
el cotó
vinga
i la patata.
Doncs comencem... L'home ve de la patata o del cotó?
Comencem pel cotó. Mira, va, anem a fer un exercici. Cristina,
vinga.
Tanca els ulls un moment. La gent que ens escolta, va, tanquem els ulls. Si
vinga.
Esteu conduint, no, sisplau. Però els que puguem, tanquem els ulls. I ara pensa, amb una samarreta blanca, un llençol net, amb aquell olor i
sí,
aquell tacte... Una cortina amb una finestra mig oberta que es mou per l'aire.
Ai, amb una brisa
matinal. Una cortina
blanca,
tubeta neta. Doncs tot això té origen vegetal.
Mm.
I parlem del cotó, que és una fibra... Ja pots obrir els ulls.
Ai, jo és que ja estava ara allà en un matí de diumenge tranquil, eh?
Ja podem obrir els ulls. Doncs el cotó és una fibra que surt d'un arbust del gènere Gossypium.
Mm.
I els humans fa mil·lennis que la saben treballar. Si pensem en les boletes de cotó, com són? Amoroses, no?
Sí.
Quan diem núvols de cotó o petons de cotó, no? Volem que és algo molt tendre, molt amorós, molt tubet, no? T'agradarien petons de cotó?
Home, semblen molt tendres, eh?
Ai, doncs mira, aquesta cançó se'n diu Besitos d'algodón.
Ah, doncs mira, l'escoltem, aviam com sona.
Vinga, va.
Cuando sale el sol, todo brilla alrededor y tu risa hace que el día tenga sabor. Con tu pasito voy cantando esta canción porque a tu ladito late fuerte el corazón. Besito de algodón, suave como el viento, vueltita de color guardo aquí dentro. Abrazo de papel, ligeritos van, cariño lo que florece y nunca se va, se va. En cada amanecer tú me haces sonreír como un cuento mágico que no quiere dormir. Tus manitas me dan un mundo mejor, pintando las nubes con rayitas de amor. Besito de algodón, suave como el viento, vueltita de color que guardo aquí dentro. Abrazo de papel, ligerito van, cariño que florece y nunca se va, se va.
Ai, aquests besitos de algodón de Gabi Gabi, aquest tema que, bé, sempre ens portes música interessant, que descobrim temes, rarament, són temes molt, molt coneguts, sempre ens portes sorpreses musicals, també?
Sí, és veritat.
Ets creativa fins i tot amb això, Roser.
Són descobertes, m'agrada fer descobertes, i aquesta cançó, doncs, té aquest flow, no?, que et fa també que estiguessis surant
i dius així...
I te transporta, a part de la lletra que t'està dient besitos d'algodón, doncs te fa com que estàs així amb un núvol, no?
Lliga'm aquest matí amb la finestreta volellant allà a la cortina.
Sí, sí, que no només és el que escoltem, o sigui, és posar-hi els altres sentits, també és amb el que sentim,
sí,
no? I està molt bé. Doncs mira, va, seguim.
Vinga.
Seguim, perquè si no és que ja ens posem així amb aquest plan i...
Ja, tu i jo ens hi quedem aquí atrapades,
Ens apalanquem. Ja. No. Mira, el cotó no és un invent industrial. El cotó va néixer de mirar la natura i preguntar-se, això com ho puc aprofitar?
Ah, com deuen haver començat moltíssimes coses,
T'explico. Bueno, de fet, mentre estava escrivint això, aquesta frase, vaig pensar... Jo, a les meves formacions, hi ha una frase que sempre dic. Tant ho dic que quan ho faig amb emprenedoria com amb equips, amb empreses, no? Dic, hem de fer amb el que tenim, no? Perquè sempre és com que no estàs prou preparat, vols tenir una mica més...
Quan tingui això, quan m'arribi allò...
Quan tingui diners, quan m'hagi tret aquest títol, quan faci aquesta formació...
I en tens 95 i encara no ho has fet,
I encara no. Doncs no. Hem de fer amb el que tenim. I m'ha fet pensar molt perquè el cotó va ser una mica com això, no? Que el van trobar i eren, què fem amb això, no? I clar, el que és molt interessant del cotó que he vist és que no hi ha un lloc en concret on va sortir. Té multiorigen.
Val.
El cotó és multiorigen. Vol dir que molta gent a diferents llocs van trobar la flor de cotó, la bola de cotó, i van dir, què farem amb això? Que xulo,
I van fer roba.
I van començar, doncs, això, a treure les fibres i a partir d'aquí donar-li utilitat i veient tot el que podien fer. Per tant, és un producte amb multiorigen. Sí,
però sí. D'haver observat i d'haver analitzat i d'haver creat aquesta creativitat que va portar que del cotó se'n fessin peces, per exemple, no?
Clar, i tot això ha anat evolucionant fins a dia d'avui, que ja és meravelles. Bueno, i t'aniré dient, perquè, de fet, la paraula cotó ve de l'àrab, que es diu cotun, i això ens recorda una mica a les rutes comercials medievals, als intercanvis entre cultures, als mercants aquells plens de teles que arribaven de lluny, no? I diuen que quan una paraula viatja és perquè el producte també ho fa.
Ah, clar.
No? Sí. Quan una paraula ja ve de lluny o ja ve, no?, que, doncs, d'altres cultures, doncs vol dir que el producte també ho fa. I el cotó ha sigut així. Mira, anem a fer un gir.
A veure.
Del camp de cotó passem a la cuina. Això ja veuràs com no t'ho esperes.
El cotó es menja?
No. Quan extraiem la fibra, que ja hem fet els jerseis, les samarretes, les cortines i tot això, queda la llavor. I d'aquesta llavor se'n pot obtenir l'oli de llavor de cotó.
Ah, mira!
Doncs aquest oli va ser clau en el llançament de Crisco, el 1911, que és un producte que va revolucionar la cuina industrial als Estats Units. És com un oli, com una mantega, no?, que servia per, en aquell moment, doncs, era el que es feia servir per fregir, per cuinar, no? I era l'oli de llavor de cotó. I també es feia servir, com no?, per fregir patates. I aquí ja tenim una connexió.
Aita,
de patates amb el cotó.
Ja sabia jo que m'ho lligaries d'alguna manera.
Doncs aquí ja tenim aquesta connexió inesperada. Doncs el cotó inspira molt per la seva textura esponjosa, blanca i vaporosa.
Home, segueix sent, jo crec, que la millor tela que portem a sobre. Quan saps que algú és 100% cotó, saps que serà de bona qualitat,
Sí, és veritat. I també és molt agradable i molt, molt còmode, no? Doncs, clar, és això, no? Com que tenim ja aquesta textura ja tan assimilada, qualsevol cosa que notem així ens en diem. Per això en diem el sucre de cotó, les fires, no?
Sí.
Clar, no? Que dius, té aquella textura, no? També ho podem veure amb el cel, quan veiem els cúmuls blancs, veiem que són núvols de cotó. Però fixa't en aquí el que fem, perquè ja sabem que els núvols no tenen consistència,
sí,
no? Però el que fem és agafar el cotó com una unitat a mesura a nivell visual.
Tens tota la raó.
No?
Jo
i
sempre
llavors...
de petita havia volgut estar dalt d'un núvol, eh? I m'ho imaginava així com tot de cotó fluix.
Clar,
no?
I que t'hi podies
sobre,
estar,
sí,
no? I que t'hi podies estar, però clar, la realitat no és aquesta.
No, no? Quin cop em fotaria a terra si ho intentés?
Com era? Eren els ossos amorosos, no?, que vivien a sobre els núvols?
Pot ser, aquí es nota la nostra diferència.
Sí, és veritat, Cristina, cada programa greu, ho recordem, eh? Doncs jo recordo que els ossos amorosos vivien a sobre els núvols.
Me n'alegro per ells, segur que estaven còmodes.
Era molt maco, sí, sí. Doncs és això, que hem convertit el cotó en una unitat de mesura, per exemple, amb el tema dels núvols, uh-huh, no? I és xulo perquè quan vaig fer aquesta reflexió dic, mira, veus, tampoc m'ho havia parat a mirar d'aquesta manera i és interessant. En publicitat, doncs, també s'utilitza el cotó per parlar de pell sensible, l'expressió, allò que deies abans, no?, entre cotonets, entre algodones,
sí,
no?, per referir-se a tractar algú amb cura. El cotó també és protecció, per exemple.
Sí.
No? I també, per exemple, és exigència, la prova del cotó.
Sí.
Aquí també es notarà la diferència d'edat, Cristina.
L'algodón
no enganya.
El d'on limpio el conec.
Doncs això era un anunci que feien en els anys 80.
I més, ha durat molts anys, la prova del cotó.
Doncs jo ho recordo de la meva època i que passaven allò l'algodón i algun cop que la meva mare, quan deia, no, això passava l'algodón, diu, home, no fotis. Sí, sí, però bueno, i això...
La teva mare ho feia a casa, això?
Sí, m'ho feia a mi quan jo netejava algú per veure com ho feia.
Oh.
Bueno, una mica de broma, també. Doncs clar, el cotó al final és un detector de veritat, eh?
Mm, i tant.
No te passa també que quan et desmaquilles i dius, mira, ja està, però et passes el cotó i encara n'hi ha?
No, i surt negre, i dius,
sí,
d'on?
Però si hem fet les tres capes que diuen, no?
D'on queda aquesta brutícia?
Doncs mira, ja hem parlat de cotó, ja hem
sí,
agafat idees de cotó.
Totalment.
I ara posarem música de patates perquè fem el canvi de torn, no?
I jo havia dit que, clar, que la Roser ens porta cançons a vegades desconegudes, però com
aquesta
que
no
va de connexions i va de coses contràries, aquesta és superconeguda.
Aquesta és molt coneguda.
Perquè d'on ve l'home, Roser?
De la patata.
De la patata.
Teoria de l'evolució que venim dels micos. Quina aberració, si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Sembla estrafolar aquesta teoria, respon d'uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té un nas que es perdera, tots diem refotre, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna vell. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata.
Doncs vinga, concert que tenim aquí a l'estudi, perquè la trinca, sempre serà la trinca i la portem tots al cor, tinguem l'edat que tinguem. A veure, l'home ve de la patata o no, no ho sé, això deia la trinca, però anem a parlar de patata, Roser.
Va, sí, canviem de textura.
A veure.
Del floc a la terra.
Vinga.
Sabies que les patates són l'aliment que donen més menjar amb menys terra i menys temps?
Oita, és un gran producte, doncs, eh?
Molt, moltíssim, home, moltíssim, grandíssim.
Al llarg de la història han subsistit moltíssimes persones gràcies a les patates, eh?
Molt, 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 molt. Doncs produeixen més aliment per unitat d'àrea i per unitat de temps que, per exemple, cereals com el blat, l'arròs o el blat de moro.
Per tant, bé.
Bé,
ens agraden
bé,
les patates.
És un producte productiu.
És molt eficient,
sí, sí, sí. Dit això, ens anem directament cap a França perquè farem una mica d'homenatge al senyor Antoine Agustín Parmentier.
Ah, ui, que em sembla que ja sé per on vas.
Sí, aquest senyor que era farmacèutic i agrònom del segle XVIII, doncs va ser recordat, és recordat per promoure la patata com a aliment humà.
Val.
Un crac, aquest senyor.
A veure, explica'ns això.
Un crac. Jo que he anat, ja fa temps que he anat llegint sobre ell, però és que és d'admirar. Doncs en aquella època la societat pensava que la patata era un aliment tòxic, no? I l'associaven amb malalties i també era un aliment per bestiar, no? Com de baixa qualitat, que el menjava doncs, gent que tenia pocs recursos.
El que deia jo, per subsistir, no?
Sí, exacte, no? I llavors no tenia bona fama. I aquí va ser quan el senyor Parmentier va dir, doncs, va estar un temps, ell va estar presoner i va estar subsistint justament menjant molta patata. I va estar, com que era farmacèutic, doncs, mirant com podia cuinar aquella patata i com podia fer per treure-li el màxim de profit i totes les propietats que tenia. I es va convertir en les relacions públiques de la patata.
Ai, tal, des de la presó, eh?
Ja el títol aquest ja l'hi hem posat. Sí, sí. Doncs què va fer aquest home? Ja un cop va continuar amb la seva vida... El primer que va fer va ser presentar estudis i memòries científiques sobre el valor nutritiu de la patata. I d'aquesta manera, doncs, a París va aconseguir que es declarés oficialment que la patata era apta pel consum humà.
D'acord.
O sigui, tenia un objectiu, eh? Ment centrada, tenia el bròquil ben despert, i va dir, aquí hem d'aconseguir que la patata sigui number one. I ho va aconseguir. Doncs això és important, perquè en Parmentier no va començar amb propaganda. Va començar amb un aval científic. Primer demostrar, no? I després ja farem. I ja un cop va demostrar que la patata tenia totes les propietats, que era bona i que es podia menjar, va començar, diríem, el màrqueting.
D'acord. Eh? Ara anem a expandir-ho, no?
Això, que en aquell moment, clar, no se'n deia màrqueting. Llavors, què va fer? Va començar a organitzar sopars on la patata era la protagonista, cuinant de moltíssimes maneres la patata, i el que feia era que convidava figures influents. Per exemple, doncs, gent diplomàtica, personalitats de pes, com Benjamin Franklin, i gent doncs, que realment podien escampar la patata dient, oh, doncs que bo que ha sigut això, anem-ho a menjar. I va aconseguir que la patata doncs, comencés a entrar en els salons ja de la gent amb un poder
benestant,
adquisitiu.
Benestant, no?
Benestant,
i
això mateix.
I que fossin prescriptors del producte, no, també?
Això mateix. Llavors, saps això? Que ja, doncs si ell ho té, doncs jo també ho vull. Doncs va començar amb això. I aquí arriba l'estratègia més brillant.
A veure.
Què va fer? Aquest home va anar amb uns camps que tenia fora, a les afores de París.
Sí.
I va plantar moltes patates. I l'estratègia va ser que va fer que hi haguessin guardes de seguretat durant el dia perquè la gent no anés a trepitjar ni a agafar patates i fent d'aquesta manera com que el que hi havia en aquell camp era molt valuós.
Tenia molt valor, clar.
Clar, deien, home, què fa això que està protegint? Això és que té molt de valor. I l'estratègia va ser que a la nit no hi havia seguretat.
I la gent les anava a robar.
Ah, aquí està. Perquè la gent deia, això té molt de valor, doncs quan no hi hagi la seguretat anirem a agafar-ho. I això va fer que encara s'escampés molt més el voler menjar patates, no? I per tant, en Parmentier va aconseguir que la patata fos un objecte de desig.
I per això, quan mengem un bon pobo, per exemple, en Parmentier de patata, ve d'aquest senyor, no? Que es digui
així. És el puré de patates, sí. Sí, sí, el puré
si
de patata.
Però si dius Parmentier, sona molt millor.
Sí, s'hauria de dir patata senyor Parmentier.
Exacte.
Doncs mira, en Parmentier també va aconseguir el suport del rei Lluís XVI, que es va posar una flor de patata a la solapa mentre que la Maria Antonieta portava flor de patata en el cabell.
Carai, amb el senyor.
Sí,
home,
sí,
i la patata,
sí.
La veritat és que és dels productes que de més maneres diferents la podem cuinar, i això també està molt bé.
També és veritat.
La fa divertida, no?
Sí, ell no va canviar la patata, però sí va canviar la manera de mirar la patata. Per tant, pensament lateral, i el que va fer és escampar molt i fer obrir les ments i que ho veiessin d'una altra manera. I ja està, anem a jugar.
Anem
va,
a jugar.
Consultori, moment de fer connexions. Vinga.
Vinga. Som-hi. Doncs amb molt moltes ganes de veure com fem aquestes connexions avui entre el cotó i la patata. Roser, tu tens la paraula, com ho farem, això?
Vinga, va, com fem connexions, què fem primer, Cristina? Primer fem lo tangible i no tangible i intangible que té el producte que anem a treballar, no?
Amb el cotó ja n'hem parlat bastant, eh?
Sí, però farem un recordatori.
A veure.
Per exemple, el cotó tenim que... Com a tangible seria que és una fibra vegetal natural, que, per exemple, té alta absorció d'humitat, és transpirable, flexible, resistent, és més fort quan està humit, és biodegradable, suau, aïllant, inflamable, fàcil de tenyir...
Carai, sí que té coses, sí,
que...
sí, tens tota la raó.
Bueno,
sí,
i parem. Intangible, té suavitat emocional,
sí.
És protecció, innocència, lleugeresa, puresa, cura, delicadesa...
A pensar en els bebès,
sí,
no?
Sí, la prova de la veritat,
sí.
La fragilitat individual, la discreció, el confort...
Mare meva!
Vinga, va, ja, tot això tenim del cotó.
Del cotó, eh? Només,
vinga,
només del cotó, ara ens n'anem d'anar a la patata.
A la patata, vinga, va, tangible de la patata. És un tubercle subterrani, per tant tenim arrels, és ric en midó, que és una font d'energia... Té d'alta densitat calòrica, és versàtil amb la cuina, el que deies tu abans, té vitamina C, es conserva relativament bé en condicions adequades, té textura variable segons com ho fem, ho cuinem, pot germinar si s'emmagatzema durant molt de temps,
sí.
Té una pell protectora que es pot menjar... Intangibles, és adaptable, subsistència, resistència, adaptabilitat, aliment bàsic, confort... amb menjars com tipus puré o així.
Sí.
I, per exemple, arrelament, no? Tant literal com simbòlic. Ja, parem, perquè si no,
home,
no tenim temps, eh?
A veure, n'hi ha.
Clar. Llavors, què hem fet? Hem mirat més enllà. No ens hem quedat només amb la patata, que és marrón, que és dura i que és ovalada.
No, ens agrada sempre mirar més endavant, eh?
I ara, doncs, agafaríem, per exemple, una característica del cotó i una de la patata, els combinem i a veure què podem inventar amb això. Jo porto feina feta,
sí?
Eh?
Sí, a veure.
Jo te'n diré, per exemple, una que he pensat i tu ja me dius després a veure què tal, eh?
Sí, ara, mentre n'haig de pensar, eh?
Mira, jo he pensat que, per exemple, jo, com que sóc formadora, doncs he pensat, podria crear una formació que se'n podria dir projecte cotó patata i seria per ensenyar als alumnes que hi ha idees que s'absorbeixen, com el cotó.
Sí.
Hi ha altres idees que són per alimentar, com la patata, no? Les primeres són per escoltar, per recollir i per entendre, i les segones són les que nodreixen, que sostenen i donen energia. Per tant, un bon projecte necessita les dues coses, coses que t'alimentin i coses que te sostinguin i coses que et facin reflexionar.
Carai,
què et
molt
sembla?
Bé. Bé.
El projecte cotó-patata.
Sí, el projecte cotó-patata. Molt bé.
I encara en tinc un altre, però digues
a veure,
tu.
No, perquè clar, si poséssim una patata entre cotons, no? I li deixéssim, què li passaria? Li passaria alguna cosa? Es fusionarien d'alguna manera? S'arrelarien d'alguna
manera? Bueno, la patata
manera?
Li sortirien les
sí.
arrels, l'això,
sí,
aniria quedant, clar, cada cop més consumida perquè perd l'humitat.
Sí.
Potser el cotó li absorbiria l'humitat, no
ah,
ho sé.
Ah, no ho sé. Què li passaria a aquella patata de dintre?
Clar, i si humitegem el cotó?
I si fem experiments de biologia, classe de biologia?
Clar.
Ah,
clar,
no sé.
Vull dir que tenim moltes...
Ja he deixat anar una idea.
Sí, també podríem tenir el cotó amb el color de la patata.
També, eh?
També. Mira, jo he pensat que podríem crear un espai terapèutic.
A veure, explica.
Sí, on es treballi amb materials tous, tipus cotó, per simbolitzar la protecció emocional. I alhora fem activitats culinàries amb patates
sí.
que simbolitzi l'arrelament i l'autosuficiència.
Carai.
Algo tangible i simbòlic alhora.
Molt bé.
Què et sembla?
Doncs mira que només han sortit 3 idees i que si ens estiguéssim aquí mitja hora més, Roser, potser
seria
tens nous projectes ja, eh? Amb
sí,
cotons i patates, aquí.
Sí, però bé, es tracta d'això perquè les primeres idees... Ara ens ha sortit això en fred.
Sí.
Però clar, si insistem una estona és quan surt el millor, perquè està demostrat que a partir de les 20 idees, quan venen les bones?
A partir de les 20, eh? Imagina't.
Sí, o sigui que encara hauríem de treballar molt més.
Les més òbvies no tenen cabuda aquí encara,
sí,
eh?
Sí, perquè, a veure, quan entenem les característiques profundes de les coses,
sí.
les que podem tocar i les que només podem sentir... És quan deixem de veure el que és objecte, no? I llavors és quan comencem a veure altres possibilitats. I aquí just és quan comença la creativitat de veritat.
Home, doncs sí, perquè jo ara estava pensant en el senyor Potato.
Clar.
Que pobret no té cabells. Potser el cotó també els hi podria fer servei.
Clar, li podríem fer una perruca de cotó.
Per exemple.
També, no? O també podríem fer un nino que sigui de cotó i posar-li les patates de sabata.
O crear així alguna cosa maca perquè els nens que no els agrada menjar patates doncs sí que se la mengin.
Clar.
Si la fem creativa.
O bueno, podem fer el sucre dolç a les fires amb un gust de patata fregida.
Ui, quina locura, això s'ho mengen tots els nens, tots, tots. Roser, si algú té una idea esplèndida entre cotons i patates i tal, que te l'envia a l'Instagram,
sí, tant,
no?
Que me l'enviïn al Roser Martínez Creativitat. I compartim i diem i fem que això evolucioni
i
ja està, i endavant.
Que bé, doncs ja ho veieu, cotons i patates, relació, semblava al principi que ni una, i mireu quantes
n'hi ha
i les
sortir.
Que podríem crear, i això amb totes les coses del nostre entorn, que estem envoltats d'idees,
Podríem fer cotons en forma de patata fregida i que anés amb la pela de les patates, podem crear el packaging també, que sigui biodegradable.
Ella.
Sí, sí, i Cristina, també podrem fer...
Vale. Roser, mira...
Ai, espera, que també podrem fer...
A veure, en parlem.
Sí.
Gràcies, Roser.
Adéu, adéu.
A veure, explica.
Amb cotó també podríem fer això, i li donem gust de patata.